que va arribar el conseller Mascolell, que està saludant el Jordi Bosch, abans el Jordi de Juan, l'Ernest Folk, i ara et saluda tu. Seu en aquesta cadira, es treu l'americana, que jo m'acabava de posar fa uns moments precisament, se treu per posar-se còmode el conseller, a qui li vull agrair que sigui en aquest estudi. Conseller, moltes gràcies per ser amb nosaltres i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies per posar-te l'americana i per deixar que em tregui la meva... Bon.
És que li vull començar parlant, permeti'm, conseller, però d'això que ja fa uns dies que en parlem en aquesta ràdio, que són d'aquests 159 milions que ens temíem, que ens ensumaven, que no arribarien, però que ara ja té vostè la certificació. Qui li ha comunicat oficialment a vostè que no arribaven aquests 159 milions d'euros? Algú li va dir, va trucar algú, va informar algú directament?
Això ha arribat a través dels, diguem-ne, dels contactes al més alt nivell, en particular del president de la Comissió Bilateral, el senyor Duran Lleida. Recordi que la Comissió Bilateral va ser l'última instància amb la qual es va acordar aquesta transferència de... Es va confirmar aquesta transferència de recursos.
Està a la partida, més. Està més a la partida corresponent als pressupostos generals de l'Estat.
Sí,
aquesta partida hi és, no?
Sí, deixi'm ser precís. Els pressupostos generals de l'Estat hi ha una partida de 1.050 milions per pagar addicionals terceres. L'Estatut de Catalunya no és l'únic que té un addicional tercer o similar, sinó que hi ha tres altres comunitats autònomes. No em pregunti ara quines, però n'hi ha tres més. Per tant, aquesta partida de 1.050 és per als quatre. La part més gran seria naturalment Catalunya. 1.050 és una mica just, per tant, no m'hagués sorprès que a l'hora de fer els convenis hagués resultat que aquesta partida de 1.050 no donava suficient. Ens deixa, he de confessar innocentment, esturats que l'incompliment sigui radical per nosaltres i per les altres tres, Això no és un tema que és que s'ho emporti tot una altra comunitat autònoma, algú, és que simplement han decidit que simplement aquesta partida que està al pressupost, etcètera, no la pagarien, Aquest és un curiós exercici d'exhibir serietat i de fomentar la seguretat jurídica. Permeti'm afegir que l'argument no pago perquè no tinc diners és un argument que podria entendre, perquè efectivament els que tractem amb aquestes coses, si hi ha una caixa i no hi ha diners a la caixa, doncs no es pot pagar, però és que no és cert. No és cert en absolut. Això ho han fet purament per arreglar els números i per transferir dèficit cap a les autonomies i aparèixer en bon aspecte internacionalment i enfatitzar la imatge de que va poca serietat estar a les autonomies. Miri, diners segurament en tenen, però al marge de que no en tinguin, de que en tinguin tant l'Estat com nosaltres, com Catalunya, actuen dèficit. El qual vol dir que tant l'Estat com Catalunya ha de demanar, ha d'estar cada setmana buscant diners en els... en els mercats. I hi ha una diferència fonamental entre l'Estat i nosaltres, sobretot en una època de tancament dels mercats com és l'actual, i és que l'Estat pot accedir al crèdit amb molta més facilitat que nosaltres. Accedir i el cost del crèdit és molt més baix per l'Estat que per nosaltres. O sigui, que els senyors, que, senyors o senyores que decideixen aquestes coses, decideixin, miri, aquests 159 milions, nosaltres, cas extrem, en cas de que no hagin diners estrictament líquids, aquests 150 milions, en comptes de nosaltres anar a buscar crèdits i pagar el que sigui, ho passarem en les autonomies, ho pagarem en els catalans, i que ells busquin crèdit si en troben. Doncs els hi tocarà pagar-ho, en comptes de pagar-ho jo, ho pagaran ells, però és que, a més, el cost per ells serà molt més gran que el cost per nosaltres, però ho fem.
Es pot denunciar l'Estat?
Ho estem investigant, és a dir, els nostres serveis jurídics s'ho estan mirant, perquè efectivament és una partida que està als pressupostos generals de l'Estat, per tant, no és una via que pensem que no volem seguir. Recordem que algunes autonomies van presentar contenciosos administratius quan l'administració central va decidir no incloure el fons de competitivitat entre els pagaments previstos aquest any. Nosaltres no ho vàrem fer perquè en la línia de prudència en la confecció del nostre pressupost vàrem ser conservadors en l'estimació d'ingressos i només vam incloure els ingressos que creiem segurs. Per tant, no vam incloure el fons de competitivitat i vàrem incloure els fons de l'addicional tercera perquè estan al pressupost general de l'Estat, perquè hi ha els acords de la comissió bilateral, perquè hi ha un reguitzell d'evidència de que aquests eren ingressos segurs. Per tant, de la mateixa manera que vàrem dir en el cas del fons de competitivitat, aquest és un tema polític que donada el context no creiem que hagi d'anar per la via judicial, en aquest cas l'estem estudiant.
Serà complicat, perquè evidentment això serà lent, és una cosa lenta, és una cosa que més presentar una demanda contra el govern de l'Estat és fotut, però hi ha arribat l'hora, no? Potser.
Si la seva pregunta és creu que guanyarem, doncs suposo que la contesta ha de ser certament no guanyarem a temps. Però si hi ha una base legal, crec que l'hem de posar sobre la taula.
Li pregunto això perquè ara hi ha una pregunta que molta gent... Aquests calés estaven pressupostats en els pressupostos de la Generalitat per enguany perquè s'han de pagar abans de les 12 de la nit del 31 de desembre. Vull dir, això no és com el fons de competitivitat que poden dir, home, no, d'aquí dos anys, que és el que podria arribar, que és el que s'enganxa tant al govern del PSOE com al govern del PP. Però jo ara em pregunto, amb aquests calés que estaven pressupostats, que són 759 milions d'euros, no oblidem, que no és cap xocolata al lloro, perilla el pagament de nòmines abans de final d'any?
A veure, la tresoreria es posa absolutament en tensió. La tresoreria està en tensió tot l'any. Per què? Per dues raons. Una, per la normal, nosaltres necessitem apel·lació al crèdit i necessitem aproximadament, per, a més de refinançar tot el que va vençut, necessitem aproximadament 100 milions a la setmana, una mica menys, de diners per cobrir el dèficit previst aquest any, que és considerablement inferior al dèficit de l'any passat. Però així i tot necessitem 100 milions l'any. En circumstàncies normals, encara que 100 milions a la setmana, encara que 100 milions són molts milions, com funciona el sistema de crèdits, és que aquesta seria una activitat relativament rutinària, tindria un cost, aconseguiríem aquests milions del sistema financer, o de bons, o de l'estranger, o d'aquí, pagaríem uns interessos raonables i aniríem fent. Però les circumstàncies són molt lluny de ser normals en aquests moments. De fet, el sistema financer està completament col·lapsat. Per nosaltres i per tothom. Aquestes són situacions amb les quals costa trobar precedents. La situació econòmica actual és realment excepcional en aquest respecte. Bé, en aquesta situació amb la qual necessites el crèdit i en el qual l'accés al crèdit està molt, molt difícil, si et claven una clatellada de que diuen 650 milions en què comptaves, o perquè són prudents, en què comptaves amb una part important, no t'arriben, doncs evidentment això crea tensions de tresoreria. Però escolti, les tensions de tresoreria les tenim constantment, i treballem constantment. Estem a 7 de desembre, això vol dir que queden 23 dies a desembre per treballar. En aquestes coses 23 dies són molts dies, hi ha moltes variables.
Per tant, garanteix el pagament de nòmines abans de final d'any,
No garanteixo res. Res, res, absolutament res. Garanteixo, l'únic que estic dient, l'únic, però tampoc dic el contrari, és a dir, l'únic que dic és que com funcionen les coses de tresoreria és així, mai hi ha a la caixa tot el que et penses per cobrir les despeses en els propers mesos. La clatellada de 759 milions, i inclús tenint en compte la prudència que tenien, vol dir que en aquests moments tenim menys del que teníem previst en aquests moments, i per tant hem de fer uns esforços addicionals, però hi ha variables sobre les que actuar.
No vull apagar el foc amb benzina, però escolti'm, també hi ha una manera de fer. Jo no li parlé del tancament de caixes, també li podia preguntar, però sí que el mes de gener el que es podria dir és, escolti'm, el que recapta aquí no se li envia a Madrid, abans d'enviar els diners recaptats cap a Madrid, doncs escolti'm, ens agafem aquests 759 milions d'euros. Això és una barbaritat?
Depèn, deixi'm traduir-ho de diverses maneres. Una, suposo que vostè no pensa que tenim la clau de la caixa, no? Vostè no pensa que...
No, per això li dic.
Que nosaltres recaptem els diners, no?
Per això li dic.
Nosaltres no recaptem els diners. Hi ha una oficina de l'agència tributària que és la que recapta els diners. I nosaltres no recaptem els diners. O sigui que, de fet, tot el que està passant és una bona il·lustració de la diferència que fa ser el que recapta els diners o no ser els que recapta els diners. Nosaltres no recaptem els diners, per tant, aquesta opció no la tenim. Evidentment, amb un àmbit completament diferent, entre les moltíssimes mesures d'actuació que tenim en els 23 dies que segueixen, s'inclouen la reprogramació amb els marges de flexibilitat existents d'alguns dels pagaments, i evidentment la Generalitat també paga impostos, i per tant això entra en l'àmbit de reprogramació de pagaments.
Tancament de caixes, impensable?
Tancament de caixes per la...
Per la situació, és a dir, que ha arribat un moment... Jo ho sé, que ja sé que m'estic anant al límit, però és que, esclar, jo ara li llegiré un text...
Deixa'm dir el següent, siguem una mica polítics, estem interactuant amb un govern agònic que ens fa una mala jugada en l'últim moment, mala jugada que... A mi tampoc em sorprèn, i que vull esperar que no els hi faci bé, sinó que els hi faci mal, però comença un altre govern. Escolti, jo vaig a pensar que el nou govern, simplement perquè és nou, tindrà una concepció diferent del que vol dir les obligacions, del que vol dir la paraula, del que vol dir la lleialtat. Per tant, no em faci planejar mesures extremes amb un nou govern.
No, dic això perquè, escolti, miri, avui llegi un document aquest matí que em va passar, meu sogre em va dir, has de llegir aquest llibre. I vaig començar. I miri, hem arribat a una situació financera insostenible, s'ha de revisar la situació, ens hi va el tot per tot. Madrid ha actuat sempre amb la intenció de frenar financerament Catalunya si no ho podia fer mitjans més directes. Nosaltres no hem sabut preveure les coses ni afrontar la situació amb l'habilitat i decisió que calia. Sempre hem pensat que el poble català no vol tensions ni soroll, potser sí, però no hem d'oblidar que tampoc els catalans no som una colla de mesells que acceptem qualsevol cosa per anar tirant. Hem de constatar que el centralisme, en cas que l'autonomia no fracassi per altres causes, ens esperava a la volta de l'esquina amb l'arma més subtil, més eficaç de totes, l'escanyament financer, i això s'ha anat preparant meticulosament des del primer dia. Això ho va escriure fa més de 25 anys Ramon Trias Fargas, conseller d'Economia del Govern de la Generalitat. Fa més de 25 anys. Clar, és a dir, si fa o no fa, aquesta frase, aquest paràgraf, si el llegíssim ara i l'hagués escrit el conseller Mascolell amb les seves pinzellades, més o menys seria el mateix.
Més o menys seria el mateix. Jo no hagués dit metòdicament, perquè crec que està tan imbuït en els mitjans de decisió econòmica de l'Estat que no cal ni ser metòdic. És surt de natural i de manera descentralitzada, però bàsicament d'acord.
Escolti'm, això afecta d'alguna manera els pressupostos de l'any que ve, el que ha passat?
No. Hem de distingir la liquidesa de la solvència, la confecció de pressupostos està, diguem-ne, dintre de l'autovia de la solvència. I per tant els pressupostos de l'any que ve els hem de fer, els hem de discutir amb els de diferents partits polítics, amb independència d'aquest incident. Aquesta és una incidència de tresoreria. Aquests diners els continuarem reclamant, aquests diners ens els deuen i aquests diners s'hauran de pagar, i llavors aniran a pagar els comptes a qui corresponguin.
Avui en els anteriors pressupostos del dia que va parlar amb els partits va avançar en les principals xifres. Avui ens pot dir ja sobre el 2012 si compliran amb l'objectiu del dèficit de l'1,3%. Li pregunto.
Home, esclar, continuem fent pressupostos raonablement realistes, donades pels pressupostos del 2012 una incertesa bastant notable pel que fa als ingressos. Se'ns va acusar en el Parlament de que no presentàvem els pressupostos abans del 10 d'octubre per les raons que fos, i nosaltres vàrem dir que hi havia un element d'incertesa d'ingressos, i això doncs no sé si es va prendre gaire seriosament, però en fi, fos com fos, us puc ben assegurar que cada dia la incertesa sobre els ingressos és més gran. Per tant, haurem de presentar els pressupostos aquesta vegada amb una estimació conservadora d'ingressos, però molt, molt incerta.
De quan serà la retallada? L'any passat va ser del 10%.
Sí, no, aquest any serà considerablement inferior, serà inferior, bastant inferior.
Bastant inferior, què vol dir?
Perquè, escolti, encara no hem començat les converses amb els partits polítics, i si vaig massa als detalls...
D'acord. Però, per exemple, preveuen...
És una desconsideració.
D'acord, ho entenc. Els pressupostos per això preveuen ingressar aquest cop si al fons de competitivitat aquest famós o no?
No.
Tampoc, eh?
No, perquè creiem que... creiem... el que ens arriba ens dona la impressió de que el govern del Partit Popular tampoc els inclourà aquest any. De totes maneres, nosaltres reclamarem que s'incloguin, i el pressupost tindrà plau flexibilitat interna, perquè si arriben, evidentment ens faran servei, i segurament podríem llavors modular més la variable, per exemple, de vendes d'actius. Podríem vendre menys si arribessin els fons de competitivitat.
Preveuen canvis en impostos com el de patrimoni o el de donacions o no?
El de donacions no, el de patrimoni sí, preveiem, que pensem, això ja està més o menys anunciat, que el nou govern mantindrà la restauració de l'impost de patrimoni en la forma en què l'ha fet el govern Zapatero, és a dir, amb el llindar de 700.000. Nosaltres tenim dues opcions, per tant, tenim tres opcions. Una és bonificar, això per tant no afectaria a ningú. Una segona opció és anar amb els llindars de la restauració del govern Zapatero, això voldria dir afectar unes 30.000 persones, o podríem mantenir-ho com el teníem quan va quedar anul·lat, que era amb un llindar de 100.000 i pico, i això afectaria quasi a 300.000 persones. Anirem amb la segona opció, és a dir, mantindrem el modularem com ho ha deixat el govern Zapatero.
Avui comença, quan surti d'aquí, la ronda de contactes amb els grups per explicar-los aquests pressupostos.
Efectivament.
Quan té previstos aprovar-los?
Haurà de ser gener, ja no serà possible aprovar-los al Parlament, perdó, aprovar-los al govern aquest desembre.
Aquest desembre.
Aquest desembre, això és absolutament segur. No serà el dia 13, per tant vol dir que serà o bé el dia 20 o bé el dia 27.
Confia en trobar un suport polític?
Jo sempre hi confio i sóc tan optimista que hasta penso que hi haurà més d'un partit que s'ho prendrà en sèrio.
Sí? El PSC, per exemple?
Espero que s'ho prengui en sèrio.
Escolti'm, avui el País publica que hi ha 276 municipis catalans que no tenen fons per inversions pactades al Pla Únic d'Obres i Serveis. Per entendre, les partides proves com pavellons esportius, teatres, en els quals la Generalitat posava el 60%, l'Ajuntament el 40%. Doncs bé, un de cada tres no tenen fons. S'entén que aquestes obres sense fons, conseller, perillen? S'entén que perillin aquestes obres en aquests moments?
Aquestes obres estan en estats molt diferents d'execució. Algunes estan executades i s'estan pagant els i s'estan pagant interessos, altres són papers sobre la taula amb els quals no s'ha pagat res, amb qual no ha començat, les obres no han començat. A veure, també tenim de molts ajuntaments la demanda de que els fons d'aquests d'inversió puguin ser aplicats a despesa corrent. Jo crec que en aquest moment la prioritat cap a la inversió per part d'ajuntaments, etc., no està en el seu punt més alt. I per tant, nosaltres estem movent-nos en aquestes coordenades.
Ha de marxar el conseller i per tant us demano la brevetat màxima possible de tots, perquè a 9:45 és hora límit i falten 2 minuts, per tant m'agradaria que poguéssim arnar-se endavant.
No, molt ràpid, són dues preguntes en una. Pacte fiscal, vostès han fet la gran bandera del pacte fiscal com a solució de molts dels problemes pressupostaris de la Generalitat. Però jo crec que hi ha molta gent que encara no sap què és. Ho va dir el mateix Mariano Rajoy en campanya. Jo no sé què és el pacte fiscal. Són dues preguntes. A veure si ens pot dir què és el pacte fiscal. És un concert econòmic, sí o no? I la segona pregunta és, davant d'aquest govern del PP, vostè comença a pensar que és raonable sospitar que diran que no en el pacte fiscal?
Miri, el pacte fiscal vol dir sortir de la LOFCA i reconèixer la singularitat catalana. I això és blanc o negre, eh? Sortim de la LOFCA o no sortim de la LOFCA. Per tant, el senyor Rajoy ja sabrà des del primer dia que això és el que el partit que recolza el govern de Catalunya li exigeix. Que la resposta és que la resposta és que no. Doncs no recolzarem la investidura del senyor Rajoy, i això és el començament d'una negociació.
Va, Jordi de Juan.
Bon dia, conseller. Jo li faria dues preguntes molt breu, una a un conseller i l'altra al doctor Mascollell, si m'ho permet. Una, com a conseller, li preguntava, vostè ha dit que aquesta previsió dels 750 milions està en el pressupost, òbviament, de la Generalitat, entenc, però la meva pregunta és, també estan els pressupostos de l'Estat?
Sí,
atès que no tenim pressupost, devem estar parlant del 2010.
Del 2011 l'Estat ja té un pressupost.
Del 2010 pel 2011.
Perdó. El 2011 l'Estat té un pressupost. És el pressupost corrent en aquest moment.
Amb un crèdit pressupostari aprovat.
Amb un crèdit pressupostari de 1.050 milions per cobrir les addicionals terceres d'aquestes quatre comunitats.
Aleshores és d'obligat compliment, evidentment.
Això ho diria jo.
Una altra pregunta. Sí. Surto d'estudi, ara, el doctor Mascullell. Com veu vostè la cimera? Com veu la situació econòmica mundial i com veu com pot influir en la millora de la situació de la cimera Mercosur?
La cimera l'haig de veure amb esperança, però no és la primera vegada que veig amb esperança una cimera i després la cosa es dilueix. Si em pregunta, aquesta vegada tinc sensacions diferents? No tinc sensacions diferents. Aquesta podria ser una altra cimera en el camí, esperem que sigui la cimera de totes les cimeres. El que hem sentit fins ara només és una part, que són els acords Merkel-Sarkozy sobre política fiscal. Només ja dic, són una part i segurament donen una visió esbiaixada del que sortirà de la cimera. Aquesta visió està, pel meu gust, excessivament centrada en el tema de l'austeritat globalment considerada a Europa.
Vostè creu, conseller, que el Banc Central Europeu hauria de ser un banc d'últim recurs? És a dir, el problema de la solvència i la liquidesa, vostè creu que s'hauria de canviar el mandat del Banc Central Europeu?
No es canviarà, però segurament es trobarà alguna via indirecta per la qual complint la lletra de la llei, el Banc Central Europeu podrà ser més actiu. De totes maneres, no ho serà segurament en tanta magnitud com faria falta. El fons d'estabilitat serà una peça clau. El que encara no és clar és si serà una peça sòlida o serà una peça dèbil, però aquest és un dels temes claus de la cimera, veure com queda el fons d'estabilitat i el paper del Fons Monetari Internacional.
Jordi.
Conseller, bon dia. Jo li faré només una pregunta.
Gràcies.
Crec que queda poc temps i així l'altre la fa el nostre company Toni. El tema és el següent. Vostè ens ha explicat molt bé la visió d'aquest problema tan concret que hi ha avui mateix i d'alguna manera l'ha envoltat amb un tema, i és que l'Estat central el que està fent, diríem, és dir, jo estic complint bé totes les meves obligacions i els que estan incomplint són els altres, per dibuixar d'alguna manera. Conclusió. Pregunta que li vull fer com a observador de les finances de l'Estat. És evident que qui transfereix els diners cap a un altre, en fer la retallada en l'origen del diners, ja l'ha fet la retallada. Si jo en retallo el 10% i te tenia d'enviar 100 i te n'envia 90, la retallada està feta des del punt de vista dels meus números. Però en aquelles matèries a les quals l'Estat és administrador dels seus diners perquè manté les competències i, per tant, doten els ministeris i qui sigui, sigui defensa, sigui qui sigui, qualsevol fets estrangers, el que sigui, uns diners, la magnitud de la retallada dona la impressió que ha estat molt menor. Com té alguna dada al respecte de la seriositat en el compliment també de l'ajustament als números que són estrictament de l'administració central de l'Estat?
Ha estat clarament inferior, ara no recordo el número exacte, però molt inferior al 10%. Hi ha hagut dues partides de despesa de l'Estat que han augmentat molt, que són les compensacions per l'atur, l'assegurança d'atur i els interessos. Això evidentment ha posat pressió a la baixa sobre la resta de partides, però globalment el canvi em sembla que és de l'ordre del 5%. No recordo la xifra exactament. De vegades alguna vegada he pogut sentir a l'administració central dir que havia hagut una rebaixa del 15 o el 16%, però això era un pur truc comptable. A partir d'aquest any 2010 amb el nou model de finançament autonòmic, les transferències 2011, les transferències a les autonomies ja no passen pel pressupost. I per tant han desaparegut del pressupost, i per tant pot semblar que el pressupost ha baixat perquè simplement aquesta partida no entra com a despesa de l'Estat.
Toni Comín.
Sí, una pregunta i molt concreta, diguem. Vostè venia a dir que li agradaria poder aprovar els pressupostos si pogués ser el principal partit de l'oposició, és el Partit Socialista. Jo en aquesta mateixa tertúlia he dit altres vegades que crec que el Partit Socialista té dret a posar dues condicions sobre la taula legítimament, i m'agradaria saber què li semblen. La primera, no buscar un fals culpable del dèficit. És a dir, el dèficit no és que el conseller Castells es dediqués a malgastar els diners. El dèficit és que els ingressos s'han desplomat. Per tant, que en el relat de Convergència no s'acusi constantment a l'anterior tripartit de la culpa del que era la situació financera. Segona, fiscalitat progressiva. El qual jo incloc la recuperació de l'impost de successions. Per què l'impost de successions? S'ha de complir una promesa electoral, d'acord. Per què aquest impost es treu el primer any? Per què l'impost de successions, si vostès volien complir una promesa electoral, no el treien l'últim any de la legislatura? Per què hem de renunciar durant 4 anys a aquests ingressos?
A veure, el PSC té tot el dret de posar totes les condicions que vulguis. Comentaris sobre aquestes dues. L'impost de successions és aigua passada, i si volen tornar a parlar de l'impost de successions, per què no parlen de restaurar-lo tot, inclòs les quatre cinquenes parts que va eliminar el PSC. Per tant, no anirem enlloc si ho anem centrant tot amb el... Amb
la, però per què es va treure el primer any, conseller, això?
Miri, no jo li pregunto per què... Escolti, deixi-ho, es va treure el primer any. Ja ho tenim en el passat. Volem parlar de futur o no volem parlar de... futur? En quant al relat, però també és com vostè suggereix, també hi ha política en el relat. Jo ja ho he dit més d'una vegada, jo estic disposat a no mirar endarrere si tenim acords per anar endavant. El que no se'n pot demanar és vostè no miri cap enrere, però jo tampoc li dono cap suport.
Però la culpa del dèficit, vostè com a economista, conseller,
sé d'on ve, i com a economista sempre hi ha l'oferta i la demanda, sempre hi ha els ingressos baixen i la despesa no baixa el que ha de baixar, però això és aigua, pot ser aigua passada, i estic disposat a no mirar-ho. Ara votim els pressupostos.
Va, acabo. Mm-hmm. I acabo, permeti'm, per la gent de l'Aldea que estigui preocupada pel tema dels calés. Pot estar tranquil o no? Els tornaran aquests calés? Acabarà arribant a la butxaca?
La nostra estudi de l'Aldea és que l'Aldea, la cooperativa de l'Aldea, és fonamentalment viable i fonamentalment sana. Els cultius estan allí i tenen bones perspectives d'ingressos. El problema de l'Aldea és un problema de liquiditat, i els problemes de liquiditat presenten les seves dificultats, però són resolubles. Seria molt pitjor si fos un problema de solvència, però no ho és.
Molt bé, perfecte. Conseller Mascolell, moltes gràcies, que tingui sort, de debò, i bon Nadal, que no el veurem abans de Nadal. Gràcies. Vinga,